Doncs avui és el dia de la col·lecta de l'Associació contra el Càncer de Lleida. Avui hi ha 21 taules amb aquestes guardioles verdes. És una labor que fan importantíssima i per la qual necessiten proveir-se de fons i també destinar-los a la investigació. Per tant, avui és el dia de la col·lecta de l'Associació contra el Càncer de Lleida. En parlarem després amb la seva gerent. Jo sóc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous 2 de juny del 2022. Són les 12:20 i hores d'ara estem a 29 graus a la ciutat de Lleida. Pràcticament un grau per sobre de la temperatura que teníem ahir a la mateixa hora. Ahir vam assolir una màxima de pràcticament 35 graus, ni més ni menys, 35 graus. Per tant, si la tendència i la correlació matemàtica és la bona, avui estarem per sobre. Que Déu-n'hi-do. Va, que tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica. L'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarà amb nosaltres la gerent de l'Associació contra el Càncer a Lleida, la Eva Figuera. També parlarem d'animals de companyia amb Anadon Veterinaris, amb la Imma Sabater, la seva infermera veterinària, i de salut i de nutrició amb el Christian Didier. Amb tot això ens plantarem a la una, i a partir de la una les escapades de COPE amb el David Velasco, que avui els tenim amb un camp de golf a Castelló. Vinga, que connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bon dia. Avui dijous a Lleida, predomini de cel amb intervals de núvols mitjans i alts. Concretament al Pirineu, nuvolositat d'evolució diurna sense descartar xàfecs aïllats o tempestes. Temperatures màximes en descens al sud i amb pocs canvis al nord, amb valors de fins a 34 graus a Balaguer, 33 a Lleida, 31 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 28 a Viella. A més, vent del sud i sud-est fluix amb intervals de moderat. Demà divendres esperem predomini de cel poc ennuvolat i al Pirineu, nuvolositat d'evolució diurna amb probables xàfecs i tempestes a partir de la tarda. Temperatures sense canvis significatius i vent de component sud fluix amb intervals de moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. I ara sí, a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I mira, avui començarem parlant d'un tema sanitari, és que l'activitat de trasplantament i donació d'òrgans ha recuperat els nivells d'abans de la pandèmia, quan l'atenció sanitària per fer front a la Covid va centrar pràcticament tots els esforços dels professionals sanitaris. Segons les dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments, entre els mesos de gener i abril d'aquest any 2022, un total de 25 lleidatans han rebut un trasplantament, xifra que suposa un increment del 31,5% respecte al mateix període de l'any passat, quan van ser 19. Per tipus d'òrgans, 19 van ser trasplantaments renals, 6 d'hepàtics, 2 de pàncreas, 1 de cor i un altre de pulmó. I parlem de, bueno, d'obres i d'alteracions al trànsit. I és que els treballs per reordenar el trànsit a la sortida de la AP2 a Lleida, al punt on hi havia abans les marquesines taronja per pagar el peatge, han començat avui dijous. El Ministeri de Transports ha previst la construcció d'una gran rotonda de 80 metres de diàmetre que es desplaçarà uns 175 metres del lloc on hi havia el peatge en direcció Lleida per poder posar ordre així a la confluència amb la carretera C-12 que va cap a Flix. El subdelegat del govern espanyol, José Crispín, ha dit que els treballs s'allargaran entre 3 i 4 mesos i s'intentarà que hi hagi el mínim de talls de trànsit. D'altra banda, Crispín ha recordat que de moment només es farà un nou accés a l'autopista, serà a Castelldans, i que la resta, que va proposar la Diputació, de moment queden en estudi. Estem al mes de juny, com dèiem ahir, vam començar el mes de juny, avui dia 2, i entre d'altres coses, a mi em porta records doncs, de l'escola, dels exàmens. Doncs mira, ara et parlo d'exàmens. I és que els de recuperació de setembre passen a la història. S'ha acabat? Actualment només estan vigents per als alumnes de primer de batxillerat. Només primer de batxillerat fa exàmens de recuperació al setembre. Però Educació ha comunicat als centres que a partir del curs 22-23, és a dir, a partir del setembre vinent, el curs vinent, quedaran suprimits i que hauran de programar les proves de recuperació al juny, unes dues setmanes després de l'avaluació ordinària. Així doncs, els estudiants que aquest curs acaben primer de batxillerat seran els darrers que podran recuperar al setembre assignatures suspeses. Amb això, amb aquesta reordenació, el mes de juny queda més inutilitzat que mai, però totalment inutilitzat, perquè si dues setmanes després de la darrera avaluació s'han de fer els exàmens de recuperació i han d'estar dins del calendari escolar que acaba el 22 de juny, doncs vol dir que la primera setmana de juny estan les notes posades. I el que ho ha aprovat tot, què fa fins al 22 de juny? Perdre un mes. És que després ens surt el conseller amb què han de començar 4 dies abans l'escola al setembre, urgent, es veu que era de vida o mort, que havien de començar el 5 de setembre, perquè si no, clar, perdien competitivitat. Però per l'altra, el mes de juny, escolta, el donem pràcticament com a perdut. Aquest matí hi ha hagut manifestació de professors i aturada de 2 hores, de 9 a 11 del matí o de 8 a 10 del matí, depenent de quan començaven, i segueixen a la grenya amb el conseller, perquè no es posen d'acord de cap de les maneres. Per cert, mira, nota mental que m'he apuntat aquest matí, quan arribava a la ràdio, 9:15 del matí, abans. El trànsit per Avinguda de Madrid, a Lleida, des de la plaça Espanya, estava tallat. La Guàrdia Urbana estava, doncs, dirigint el trànsit a Avinguda de Madrid amb República del Paraguai, per entendre'ns. Quan es talla un carrer, suposo que la Guàrdia Urbana ja entén que els cotxes no desapareixen, simplement canvien de carrer, canvien de ruta, obligats, eh? I la majoria de la gent que venia per Avinguda de Madrid i volien seguir per Avinguda de Madrid, el que han fet és pujar per Catalunya, entrar pel carrer Acadèmia, el de la ràdio, trencar per República del Paraguai, pel costat del pavelló dels Maristes, i tornar a l'Avinguda de Madrid. Allí, a la punta de tot, Avinguda de Madrid en República del Paraguai, sí que hi havia urbans, doncs, portant el trànsit. Però a República del Paraguai, amb carrer Acadèmia, on hi ha la benzinera, no hi havia ningú. Ningú. La cua del carrer Acadèmia arribava a l'Avinguda Catalunya. I la gent que volia sortir de la República del Paraguai, jo crec que han parat motors, s'han posat a esmorzar i han dit, bueno, mira, d'aquí mitja hora igual podem sortir. Insisteixo, si es talla un carrer, pel que sigui, per una manifestació, per unes obres, pel que sigui, a veure si ens arriba la història de que els cotxes no desapareixen, simplement canvien de ruta i col·lapsen d'altres rutes. I, per tant, la Guàrdia Urbana ha d'estar a tots els creuaments que puguin, a tots els creuaments que puguin. Si no, es creen aquests malestars, embotellaments, etc. També és veritat que la gent tenim poca paciència, les coses com siguin. Però, home, vaja, vull dir que el carrer Acadèmia, ho dic perquè ho he viscut aquest matí, jo venia caminant, de totes maneres, però el carrer Acadèmia no està preparat per aquesta densitat de trànsit, sense anar més lluny, eh? I a d'altres punts que haurà passat. Parlant de mobilitat, ahir va entrar en vigor la nova llei de mobilitat a tota la ciutat de Lleida. Arnau Vilà.
Doncs ahir va entrar en vigor aquesta nova ordenança de mobilitat de Lleida i amb ella les sancions que preveu en cas d'incomplir-la. El text prioritza la protecció del vianant i la seguretat viària i estableix una regulació més detallada que l'actual per a vehicles que han guanyat presència als carrers, com ara els patinets elèctrics o les bicicletes. L'objectiu de la nova ordenança és regular els drets i deures dels diferents modes de mobilitat de la ciutat i assegurar la convivència entre els ciutadans, que precisament hem anat a conèixer la seva opinió.
Para mí es un cambio porque hay pues las ciclovías, pero creo que se queda un poco corto en lo que es para caminar en bicicleta, porque a veces hay que subirse a la acera, al andén, para pasar algunas partes.
Y habiendo hecho una reducción de la velocidad, se ha ganado bastante en seguridad. Todos los problemas que hay de movilidad son por pequeños puntos, que son pequeños puntos que se podían arreglar fácilmente.
Pues la verdad, faltaba algunas partes para llegar con el carril de bicicleta. Entonces toca irse por la carretera con los coches y arriesgar un poquito.
A la vegada, la llei incorpora un article per a la zona de baixes emissions, que entrarà en funcionament a Lleida el gener del 2023, tot i que la Paeria espera rebre un document base per part de la Generalitat per fer-ne una regulació més específica abans de ser aplicada.
I en plana local, política, el primer tinent d'alcalde, Toni Postius, afrontarà les primàries per tornar a ser alcaldable de Junts per Catalunya amb un substancial avantatge després d'haver aconseguit els avals de 94 afiliats, gairebé el doble dels 51 aconseguits per la que serà la seva rival, la diputada al Parlament, Cristina Casol, mentre que la tercera en discòrdia, Sílvia Pérez Pallarès, amb 20 en queda fora, el 9 ha assolit el mínim fixat de 29. Postius, que opta a encapçalar la llista per tercera vegada, ha afirmat que està molt agraït a tots els afiliats que han participat en aquesta primera fase i que han avalat no només una persona, sinó un projecte. I el Parlament, la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya va rebutjar ahir dimecres una proposta del PSC que sol·licitava la paralització de la tramitació i inici de les obres de l'alberg per a temporers previst al barri de Pardinyes de Lleida per construir-hi una residència per la tercera edat. En vam parlar a la tertúlia dels polítics, però clar, si la Generalitat no atura res, en podem parlar i discutir tant com vulguem. Perquè al final els treballs començaran quan han de començar. Tot això va ser rebutjat amb els vots d'Esquerra, de Junts i d'en Comú Podem, mentre que els socialistes, Vox, Ciutadans i el Partit Popular hi van votar a favor. La construcció de l'alberg és un dels projectes de la paeria per aquest mandat i està previst en un solar del carrer Josep Pallach, que les entitats veïnals de Pardinyes asseguren que estava reservat per a una residència, la qual cosa és la que ha provocat totes les protestes i manifestacions. La diputada socialista Judit Alcalà ha dit que és possible i necessari desfer aquest nyap que ha provocat el govern municipal amb corresponsabilitat de la Generalitat. És compatible una residència amb una atenció integral i diferenciada als temporers i persones sense llar. I va acusar Esquerra i Junts i els comuns d'estar d'esquena al clam unànime dels veïns de Pardinyes. Tarragona i Lleida teixeixen aliances en les jornades d'AFO.
La trobada celebrada a Tarragona ha estat la rèplica de la celebrada fa uns mesos a la capital del Segrià i ha tractat sobre turisme i sectors estratègics per a l'economia, com ara la indústria o les energies renovables. El paent cap de Lleida, Miquel Pueyo, ha posat en valor l'impacte que tindrà el port sec de Torreblanca per a l'economia de Ponent.
El que estem fent ara és treballar amb possibles inversors, no només que puguin venir de l'estranger, sinó també amb industrials instal·lats actualment a la plana de Lleida que puguin tenir necessitat de creixement o d'expansió.
Al final, els dos alcaldes han participat en un debat en el qual el batlle tarragoní Pau Ricomà ha posat damunt la taula la creació d'una ruta turística per a fer a peu o en bicicleta per la Catalunya Nova, que englobaria les dues capitals i Tortosa.
I abans de la notícia econòmica, Arnau Vilà, posa'ns al dia sobre els Jocs Olímpics d'hivern, perquè el president del Comitè Olímpic Internacional, no l'espanyol, no, l'internacional, dona suport al Comitè Olímpic Espanyol amb aquests Jocs d'hivern.
Evidentment, el president del Comitè Olímpic Internacional, Tomàs Bach, ha donat suport al president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, subratllant que el propi Alejandro Blanco exerceix un gran lideratge i té un paper molt important en el món olímpic, després que Javier Lambán, com comentàvem ahir, president d'Aragó, hagi demanat que faci un pas enrere per acordar la candidatura dels Jocs d'hivern i l'hagi titllat de comissari polític de Catalunya. Consequentment, Alejandro Blanco no s'ha quedat callat davant aquestes acusacions.
Yo digo que mienten porque lo que están contando no es la verdad. Pero no es la verdad porque está grabada todas las reuniones y porque hay 12 testigos, entonces no es la verdad. Si pretendemos confundir con informaciones erróneas, lo único que perjudicamos es a la candidatura. Si soy un comisario de Cataluña, es que soy un marciano. ¿Me veis cara de marciano? Pues tampoco soy el comisario de Cataluña.
El mateix Alejandro Blanco també ha lamentat que Aragó estigui focalitzant en ell el bloqueig de la candidatura conjunta amb Catalunya. Per altra banda, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que l'objectiu era visibilitzar que Catalunya està disposada a tenir Jocs d'hivern amb una proposta competitiva i guanyadora, sense entrar en polèmiques pel que fan les acusacions des d'Aragó.
Parlem de temes tècnics, d'una candidatura tècnica, d'una candidatura que s'ha de centrar en els temes esportius i, per tant, cap altre criteri ha de prevaler sobre aquesta proposta.
Finalment, Laura Vilagrà ha reiterat que Catalunya té predisposició a col·laborar amb l'Aragó, però que el projecte seguirà en solitari si no hi ha un acord.
Ja s'està enquistant i ja estan arribant a declaracions de baix perfil, de baix nivell.
Sí, 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 ja el tirar-se atacs ja contra l'un a l'altre.
Déu-n'hi-do, aquests Jocs Olímpics. Repeteixo que encara no ens han donat res. I repeteixo que la consellera Laura Vilagrà parla d'un projecte tècnic però que ningú ha vist encara el projecte, que aquesta és l'altra història. En fi, notícia econòmica del dia, l'atur va caure en 2.168 persones a la demarcació de Lleida el mes de maig. El descens és d'un 10,41% respecte l'abril i situa la xifra total de desocupats en 18.657 persones.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Del com t'avançàvem fa uns dies, avui és el dia de la col·lecta de l'Associació contra el Càncer a Lleida. Parlem amb la seva gerent, amb la Eva Figuera, que la trobem al carrer, a una de les taules del dia de la col·lecta. Eva Figuera, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé. On estàs exactament?
Pues a Plaça Paeria.
Plaça Paeria. Avui hi ha 21 taules, que sí. Trobareu per tot Lleida.
Sí.
Escolta, què és el dia de la col·lecta, sí. Eva?
Bueno, pues per nosaltres és algo històric, no?, que porta l'associació que té més de 65 anys d'història, pues fent, no?, anualment a totes les ciutats i pobles, un cop a l'any, i és un dia que encara que pugui semblar que sí que és veritat de col·lecta, no?, recaudatori, no?, d'obtenció de recursos, no?, de fons per les activitats i prestacions que oferim a l'associació, però també és un dia molt maco de voluntariat, no?, de col·laboració, perquè hi ha més de 300 persones voluntàries mobilitzades avui a tota la ciutat, a tots els barris, a tota la zona central de Lleida, no?, al centre, i després un dia també de difusió i de donar a conèixer pues, lo que l'associació fa, no?
21 taules, com bé ens deies ara, les taules per si soles no fan res, necessiten persones voluntàries sí, i voluntaris sí. Que, doncs, que estiguin avui aquí, però no avui, sí. la resta dels 364 dies de l'any ajudant sí. a l'associació. Vosaltres heu parlat de persones que us acompanyen des de fa 30-40 anys, eh?
Sí, aquest any hem volgut, no?, fer una mica de reconeixement, d'homenatge a aquelles persones, no?, que n'hi ha moltes a cada taula, que porten, pues això, 30, 25, 40 anys col·laborant, no?, any rere any, amb la causa, no?, i altres que, pues, que no hi són ja, per desgràcia, o que no poden ser-hi, però que han col·laborat durant molt de temps, no?, i una mica fer valdre, no?, aquest voluntariat, aquesta fidelitat, no?, aquestes ganes, perquè sí. l'altre dia teníem, no?, testimonis de dos voluntàries amb 82, amb 79 anys, que continuen organitzant la seva taula amb il·lusió, amb ganes. Això és meravellós, no? I jo tant. Crec que és molt important comptar amb voluntariat jove i ens agradaria a tots, no?, que la gent jove pues, se sumés, no?, a les entitats.
Falta una mica de relleu generacional, eh?
Sí, sí, però també jo crec que fa falta posar en valor també a la gent gran i moltes vegades a tot el que ens han aportat, no?, i és una mica el que volíem fer des de l'associació.
L'Associació contra el Càncer a Lleida està al carrer Pallars número 25. Ho dic perquè avui veureu taules i la guardiola
sí,
verda.
Sí,
no
sí.
l'esquiveu, que no passa res. No és res dolent, és la guardiola verda.
Tenim a molta gent que ja no fa falta ni demanar i que s'apropa ja de seguida.
Clar.
I també tenim gent que s'escapa, no? Vull dir, bueno, tot és molt lícit i tot és molt acceptable, però, bueno, vull dir, la veritat és que tenim sort i tenim sempre molt bona acollida per part de la població.
Si creieu que podeu donar un cop de mà, si no avui, la resta de l'any, carrer Pallars sí. número 25, allí a l'Associació sí. contra el Càncer de Lleida, la Eva sí. i tot el seu equip us atendran. Eva, sí. ja per acabar, una altra de les coses amb les que voleu col·laborar, a part del vostre dia a dia com a Associació Lleida, és que la investigació sigui més ràpida, més exhaustiva i que no exclogui a ningú.
Bueno, portem tot l'any, des del 4 de febrer, Dia Mundial del Càncer, treballant per la inequitat, no?, que hi ha envers el càncer, inequitat per codi postal, no?, depèn on visquis, no?, tens més facilitats o no, depèn de la teva situació econòmica, no?, és més fàcil o no, i també això també passa amb investigació, hi ha càncers, clar. Perquè són menys freqüents, no?, minoritaris, o, bueno, pues que s'han investigat menys o que realment hi ha menys recursos per investigar aquest tipus de tumors, no? I vull dir, una mica aquesta inequitat, no?, que es dona en diferents aspectes de la malaltia oncològica, també la basant en investigació, no?
Déu-n'hi-do. Mira, us dono una dada, simplement. L'Associació contra el Càncer a Lleida l'any 2021 veu atendre a 1.383 persones. L'any només té 365 dies, vull dir que multipliqueu.
Surten
quasi bé 5 al dia, pràcticament.
Persones, pues, atenció psicològica, persones a fisioteràpia, persones ateses per voluntaris que els fan acompanyament, activitats grupals, no?, que fem també. Vull dir, bueno, realment estem per això i això dona sentit a tota la tasca que avui fem també, no?
Clar que sí. Estem parlant amb la Eva Figuera, ella és la gerent de l'Associació contra el Càncer a Lleida. Ja us dic que avui hi ha 21 taules, la Guardiola Verda, si la veieu ja sabeu per què és. I si no, només cal atensar-se i preguntar, que us ho explicaran perfectament bé. I si no, la resta de l'any al carrer Pallars, número 25. Eva Figuera, com sempre, un plaer. Gràcies per atendre'ns en directe.
A tu, a vosaltres.
Que vagi bé.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Vine a gaudir dels millors esmorzars de forquilles 5 estrelles. I al migdia, la nostra cuina típica que toca el cel. Recomanem el peix a la brasa i els xuletons de vaca vella de O Galícia. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wander. Et recordem que els dilluns estem oberts i dimarts tancats per descans setmanal.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és dia que parlem ja amb la Imma Sabater, ja saps que és infermera veterinària que està a Nadon Veterinaris, que està al carrer Segrià número 11 i que també es trobes a internet a nadonvet.com i que tenen aquest telèfon que funciona a les 24 hores, el 973-266-388. 973-266-388. Pots trucar de matinada, diumenge, ara, que sigui una emergència, només faltaria. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Apa, que avui parlarem d'un altre tema que quan te l'expliquen és evident, però que després, quan t'hi trobes, es veu que no és tan evident, com és el temps d'adaptació d'un nou animal de companyia a casa, ja sigui que ve d'una protectora, d'un refugi, d'un alberg, que l'hem comprat, que ens l'han regalat, sigui d'on sigui, hi ha d'haver un temps d'adaptació a l'entorn i a les persones, suposo, a tot.
Sí, a tot, exactament. Hi ha un període d'adaptació i hi ha una manera de fer-lo i s'ha de passar. És una adaptació no per ell, per nosaltres també.
Clar, suposo que ells s'han d'adaptar al lloc, olors, llums, sorolls, horaris, però després també a la gent que l'envolta, no? Com són, com es mouen, tot.
I nosaltres també ens hem d'adaptar a tot això. Clar. Tots junts, jugant, s'ha d'adaptar. Arriba a un lloc que no coneix a ningú, que les olors són completament diferents, els sorolls molt diferents, la veu dels humans que sent no la coneix de res.
Clar. De totes maneres, que hi ha solució amb això, perquè sé que al principi has dit hi ha una manera per fer-ho.
Exacte, hi ha una manera de fer-ho. Primer, com hem parlat amb uns altres programes moltes vegades, i ho tornarem a dir perquè penso que és molt important, hem d'haver adaptat el domicili per l'arribada d'aquella mascota. Això és molt, molt important. No és l'agafo de la protectora, de la botiga o del criador i, de pas, passo per la botiga i li compro tot. No, no funciona així. Ho hem de fer abans i això és el primer pas per fer les coses bé. On dormirà aquest animal? De quina mida serà el llit? On li ficarem el menjar? Si és un gat, on se rascarà les ungles? Tenim rascadors. Penseu que hi ha gats que li agrada rascar horitzontalment i uns altres verticalment. Tenim que tindre dels dos, perquè nosaltres no ho sabem. I després ve quan s'està llimant les ungles al sofà, o a la cadira, o a la catifa del bany.
És que hem d'entendre per què fan aquestes coses, no fan per fer-nos la punyeta.
No, és la naturalesa d'en ell i ho han de fer, però totes aquestes coses han de pensar abans. Sabem que els gats de nit són actius, i més quan són petits. Vale. On li deixarem el llit fins que no s'adapti, les primeres setmanes que no s'adapti a l'horari, que sap que a la nit es tanque tot, ha de dormir, clar, però no arriba i la primera nit dorm a la nit.
Clar.
Llavors, totes aquestes coses que ho hem comentat s'han de pensar abans. Al cas del gos, igual. On dormirà? On li ficarem el menjar? joguines, tenim joguines, és un cadell, doncs voldrà arrossegar, que no arrossegui la meva sabata, doncs tindrà que tindre joguines per arrossegar. Clar, clar, s'ha de pensar tot abans, com quan esperem un bebè, que ho pensem abans. El bebè... Bueno, ara de pas passem per la botiga i li comprem un llitet i quatre coses. No, això no funciona així.
Clar, clar.
Pues aquest és el primer pas.
Oblidem-nos també del tema de... Això quant temps és? No, no, és que no hi ha temps establerts. O sigui, no, l'adaptació no és... En 7 dies està, pues, igual són 10, igual són 3 setmanes. Igual que el comportament, igual que ens fem nosaltres a ells i ells a nosaltres.
Exacte. I després una altra cosa molt important, quan és petit, quan ho adquirim de cadellet, no el solteu a tota la casa. Té que tindre una zona primer.
Ah.
Primer s'ha d'adaptar, hi ha uns parcs que venen, que tu els fiques, i el gat ha d'estar en una habitació només, perquè el gat, lo del parc, no funciona, que el salti. No,
sí.
Una habitació que tingui tot allà. No, no és arribar a casa i, venga, deixo el cadell per tota la casa. A més, si és de 2 pisos o és molt gran. No, tu li has de fer el seu parc, la seva zona, i allí li fiques el llit, li fiques el menjar, que es vagi fent a les aulors, a l'espai. Després, a poc a poc, ja anirà coneixent la casa. Però, de moment, aquell espai serà el seu, on ell es trobarà a gust i serà, pues, la seva zona de confort.
Bueno.
El gat igual, amb una habitació, li fiquem el sorral, li fiquem el que he dit abans, els rascadors, ratolinets que jo... Bueno, tot allà. I durant uns dies serà la seva zona.
Clar. Depenent... jo us aconsello que aneu a anar a veterinaris. Anava a dir una altra història, però us aconsello que aneu a anar a veterinaris perquè, igual que no és el mateix un gos que un gat, tampoc és el mateix un tipus de gos que un altre.
O un gat i un altre,
igual.
Les races varien molt.
És a dir, és que tinc un amic que em va dir que, mira, li va fer això i en una setmana li va funcionar. Bueno, doncs a nosaltres pot ser que ens funcioni o no. Per això et deia que vas al carrer Segrià número 11, anar a un veterinari, pregunta per l'Imma Sabater i ella t'ho explicarà tot,
sí.
Depenent del teu tipus, o sigui, de la raça, del gos que haguis triat,
i de com
sigueu vosaltres. Perquè...
Exacte, i de l'espai que tingueu.
Clar.
Jo no vull dir aquí tot el que s'ha de fer, només que penseu que existeix un període d'adaptació i que s'ha de passar, i que s'ha de fer bé. És comportar el cadellet de 2 mesos a casa i pensar que la primera vegada que el treuràs al carrer, ho farà tot al carrer i ja no farà res més.
Clar.
A casa. No, no funciona així i ens tenim que adaptar i ho tenim que saber.
Sobretot no us doneu per vençuts, si no consulteu a l'Imma Sabater. És que no me'n surto, és que porto 10 dies i no me'n surto. Bueno, abans de donar-vos per vençuts i retornar a l'animal, imagineu-vos per ell, per l'animal que ara estava en un lloc i el porten cap a un altre, està una setmana, el tornen a portar cap a un altre. És que no funciona així.
I és un canvi molt agressiu, també.
Sí, més
quan estan amb els pares, amb germanets, jugant tot el dia, es troben solets... Clar, penseu que ells també ho estan passant malament.
No, per això, que a vegades ens falta una mica d'empatia, no? Doncs,
molta.
Abans de donar-nos per perduts, Imma Sabater, carrer Segrià número 11, anador en veterinaris, escolta, que tinc un problema, que no sé com sortir-ne'n. Tranquils, la Imma et donarà després consells valuosíssims. Si no ho proveu, i si no, li feu un truc, 973-266-388, anador en veterinaris. Imma Sabater, com sempre, escolta, cuida't de la calor, eh?
Moltes gràcies, igualment.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a la 1 de la tarda, ara és el moment en el que parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que saps que el trobes a Disanta Nutrició, que està en Alcalde Porqueres número 74, a la ciutat de Lleida, però que els pots trobar a les xarxes socials i a la web disantanutricion.es. Des d'allí ja tens l'accés a totes les xarxes socials, busca'ls, i busca el Cristian, que és molt aficionat a les xarxes també, a donar-te consells, a fer-te vídeos, etcètera, etcètera. Cristian Didier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, buen día.
Mira, hoy, por cierto, hace unos minutos he hablado con la gerente de la asociación contra el Cáncer en Lleida. Hoy están haciendo el día de la colecta, que es el día este que encontramos las mesas con las huchas verdes. Es un día al año, es en Lleida, y estos fondos pues sirven para que la asociación siga atendiendo personas durante todo el año y también destinan para la investigación, que como tú bien sabes es fundamental el tema de la investigación. Pero ya que hoy es el día de la colecta de la Asociación contra el Cáncer, quizá podríamos hablarlo desde el punto de vista nutricional. Lo hemos tocado diversas veces. Pero, oye, ¿qué te parece si hablamos de... Vale, y después, ¿la alimentación nos ayuda también después de pasar una quimioterapia, por ejemplo?
Bueno, claro, la nutrición forma parte del tratamiento oncológico del tratamiento del cáncer durante todo el proceso, desde antes, durante y el después. Y el después es un momento muy especial, es un momento de recuperación. Y es un momento donde la nutrición es un pilar muy, muy importante. De hecho, todo equipo oncológico suele recomendarnos, pues vamos otra vez a alimentarnos, vamos otra vez a recuperar un poco todo eso y mis hábitos, claro, que yo tenía, ¿no? Para traeros aquí. La parte importante o la base principal es la recuperación de nuestro tejido, de nuestro sistema inmunitario, la recuperación. Durante todo ese proceso de tratamiento, ya sea un tratamiento con la cirugía, imagínate que ha habido hemos quitado una parte de nuestro cuerpo, hemos hecho una cirugía que hemos invadido, todo ese tejido se tiene que recuperar, se tiene que volver, claro, a formar, ¿no? Digamos, o imagínate que hemos pasado pues 20 sesiones de quimio, unas sesiones de radio. Claro, el cuerpo en ese momento ha sufrido un cambio, se ha visto beneficiado del tratamiento, pero ha sufrido un cambio, ¿no? Uh-huh. Cambio a nivel hormonal, cambio a nivel fisiológico del tratamiento, el sistema inmunitario, incluso cambios físicos, ¿eh? Hay personas que pues ha cambiado su cuerpo, algunas veces hemos subido de peso, otros han perdido mucha masa muscular, mucho peso, el hueso se ha visto resentido porque a veces pues apareció un poquito de descalcificación, ¿no? Entonces, todos estos cambios que han sucedido durante el tratamiento, pues luego tenemos que recuperarnos. Como claro, toda claro. enfermedad que se pasa, hay que pasar un proceso de recuperación. Entonces, en la nutrición pues da los pilares importantes para que estos nutrientes formen parte de la recuperación. Si estos nutrientes no están, la recuperación no aparece bien, o tarda más, o cuesta mucho un poquito más que se recupere, ¿no? O puede haber alguna recaída, que no tiene por qué ser con el cáncer, pues puede a lo mejor... Pues si nuestro sistema inmunitario se vio alterado, a lo mejor pues son unos gripazos, ¿no? Porque no sé, claro. ¿no? Entonces la recuperación es importante. ¿Por dónde empezamos?
Claro, a
Esta
ver.
Es la parte más difícil.
¿Esto que nos vas a explicar depende también de la estación del año en la que estemos o no tiene que ver?
Y claro que tiene que ver, claro que tiene que ver, sí, sí. Pero, ¿por dónde empezamos? Por dónde empezamos es por recuperar nuestro bienestar con la comida. O sea, la pregunta importante es, ¿qué nos gusta? ¿Con qué hemos disfrutado que ahora no he podido hacerlo, digamos, ¿no? Sí. Entonces, porque me voy a una parte práctica, ¿eh? Tengo pacientes que han vivido pues unas infecciones en la boca y en el esófago y no han podido tragar. Tengo una paciente que ha pasado un caso y dice, mira, lo que más me apetecía era comer una ensalada, porque me costaba tanto masticarla y tragarla porque las hojas le lastimaban. Entonces, vamos a recuperar todo aquello que me daba placer con la comida, ¿no? Pues hacer unas sopas, hacer unas ensaladas, hacer un pastel, que no tenía tiempo para hacerme un pastel en mi casa, pues hacerme un batido de frutas o comerme la fruta a mordiscos, que pues esta radioterapia en la boca me alteró la dentadura y no podía mordérmela a mordiscos, porque la recuperación no solo forma parte de los nutrientes, forma parte de lo que yo disfruto de la comida. Uh-huh. Por eso es tan importante, y los oncólogos, y tienen toda la razón del mundo, es... Come lo que te guste, come lo que te apetece, da igual, ¿no? No es momento para hacer como muchos camps, así como restricciones,
claro,
¿no?
Claro.
Y tienen un sentido importante, no solo nutritivo, ¿eh? Porque volvemos a recuperar nutrientes, estamos comiendo otra vez, sino que estamos volviendo a autocuidarnos, recuperar aquello que no podía hacer, ¿no? Y yo lo apoyo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué me gustaba que yo ya no lo he podido hacer o que lo dejé o que lo he aparcado durante este tiempo? Vamos a recuperarlo y volver a comerlo, primero. Segundo, tenemos que volver a incorporar alimentos ricos en fibra, porque para la recuperación es importante tener legumbres, es importante tener cereales integrales, un pan integral, un pan de masa madre, un pan de espelta, ¿no? Vamos a incorporar la avena.
Oblidem-nos de la farina blanca, si us fixeu. Bueno, oblidem-nos, vull dir que intentem no abusar, per entendre'ns.
Vale, porque la harina blanca es de consumo ocasional, no es de consumo frecuente, ¿no? Entonces, el frecuente, tenemos que empezar aquí a incorporar alimentos integrales, es muy importante para la recuperación. Porque recordemos que durante el proceso del tratamiento, una de las cosas que más se altera es nuestro sistema, el digestivo, ¿no? O sea, toda esa flora intestinal se ha visto, pues ha sufrido, se ha perdido. Pues por eso hay diarreas, por eso hay vómitos, porque nuestra flora intestinal se ha desordenado un poquito. Para ello necesitamos darle comida a la flora intestinal. Y la flora intestinal se alimenta de la fibra. La fibra es el alimento de nuestras bacterias y nuestros microorganismos. Y el sistema inmunitario depende de esta flora intestinal. Entonces, la fibra es importante que esté otra vez. Otra vez la legumbre y las ensaladas, ahora que toca primavera. Entonces, un buen empedrar, con todos sus garbanzos, con todas sus judías blancas, una ensalada de lentejas con un montón de colores. Entonces vamos a poner tomatitos cherry, le ponemos rábanos, le ponemos remolacha, le ponemos zanahoria y las lentejas. Entonces una explosión de nutrientes, tiene mucha fibra y favorecerá mucho a la recuperación intestinal de nuestra microbiota, ¿no? Que eso lo ha sufrido, ¿no? Es importante incorporar los alimentos integrales. Y también incorporar los vegetales que se dejaron de comer, ¿no? Por ejemplo, suele pasar mucho que durante el tratamiento del cáncer tendemos un poco más al puré, algo más liviano, ¿no? Un puré o poca cantidad de verdura porque no me sentaba, porque a lo mejor tenía diarrea, ¿no? Por ejemplo, pues ahora es importante volver a incorporar el masticar la verdura, ¿no? Entonces, unas judías verdes hervidas, ¿no? Pues ahora toca, pues, esquirola que viene y lechuga que vienen de esta temporada. Entonces, lechuga, esquirola, con bacalao esquichado, con unas judías blancas, ya tenemos pues como un chateau, ¿no?
Sí.
Un chateau del Garraf, con su esquirola, con sus judías blancas, y con su bacalao esquichado, con un poco de romesco. Me está entrando un hambre tremendo, ¿eh?
es que claro, es que es la hora, ¿eh? Pero bueno, es que es la hora
del brunch.
Claro.
Vale, claro que tiene que ver el momento del año. Si estamos viviendo la recuperación ahora en primavera, pues vamos a hacer unos buenos gazpachos con fruta. Vale, un gazpacho con fruta y vamos a hacer pues todo esto que estamos...
Esto del gazpacho, ¿no?, con fruta, lo dices cada año, ¿eh? Lo tengo que probar, ¿eh?
Mira,
probé el de sandía, sí. ¿Eh? Y me gustó muchísimo, ¿eh?
El de melocotón está muy rico.
Pues oye...
¿Vale? El de paraguayo, digamos, ahora que habrán tantos...
Això, no, y préssecs de casa, ¿eh? Préssecs d'aquí.
Sí, tan, claro. ¿No? Y luego no nos podemos olvidar dejar de nombrar las proteínas. Las proteínas en la recuperación es un grupo de alimento muy vital, muy importante. Así como los integrales, los hidratos de carbono integrales y la legumbre, las proteínas son importantes. Entonces, cuando tengamos el día de las legumbres, pues a lo mejor podemos añadir algo más, ¿no? Un poco de atún, un huevo hervido, pero también puede ser sin, ¿eh? Puede ser un plato importante de legumbre. Pero es importante incorporar huevos en la recuperación. Normalmente, durante el proceso del tratamiento, la proteína baja. Todo el mundo que ha vivido un proceso de cáncer lo sabe, que ha tenido un poco de nutrición de proteínas, entonces hay que volver a incorporarlas, ¿vale? Si nos cuesta masticar, porque a lo mejor el tratamiento me ha afectado un poco la dentadura, o por ejemplo, o el tragar, y si me hace un poco de bola la carne, podemos utilizar hamburguesas de conejo, importante la hamburguesa de conejo, hamburguesa de pescado. Pero si a lo mejor pues un conejo como tal va bien, perfecto, vamos a incorporar una vez a la semana conejo. Una vez a la semana, pues pollo, ¿no? Podemos utilizarlo triturado para por si nos cuesta. Los huevos, muy importante. Si hacemos un puré, podemos añadir un huevo dentro y trituramos con el huevo, porque así aumentamos un poquito la proteína de ese puré. ¿vale? Por ejemple, no?
Doncs ja ho veieu, Déu-n'hi-do. És tornar amb una alimentació saludable. De totes maneres, del que m'adono és que al final també cada cas és un món i no està de més que visiteu un nutricionista o una nutricionista, perquè és la manera ja d'explicar el teu cas concret, els teus hàbits, com ets, què necessites, què no necessites, què et fa il·lusió i què no, i la nutricionista o el nutricionista t'assessoraran amb el teu pla d'alimentació. Vull dir que és la manera. Visitar un nutricionista, el Cristian i a tot el seu equip el teniu a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres número 74, i jo crec que és una bona manera, després d'haver superat el que s'ha superat, escolta, anem a fer-ho bé, que ens posin les bases i els pilans de la bona alimentació i a partir d'allí crear l'hàbit i ja està. No, és que no hi ha més història aquí. En parlem cada dijous de salut i de nutrició amb el Cristian Didier i fixeu-vos que si feu un resum de cada dijous El Cristian acaba explicant més o menys sempre les mateixes bases, sempre. Cristian Didier, oye, que nada, nos escuchamos la semana que viene.
Muy bien, Ricard, bon dia.
I nosaltres ja busquem senyals horaris, ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez, demà hi tornem des de Lleida, 12:20. Ara, el David Velasco amb les escapades, avui des de Panoràmica.